tot costa.
Laporta ha deixat sols Florentino i la Superliga per tornar a abraçar-se amb la UEFA. Jugant als cacs entre passadissos, el president del Barça és imbatible.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dijous, 9 d'octubre de 2025, el dia que oficiosament assistirem al funeral de la Superliga. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, començarem per aquí, perquè Joan Laporta avui ha deixat bastant clar que està molt conciliador amb la UEFA en un acte de la Fundació Cruyff, un acostament que suposa allunyar-se de la Superliga. També ha donat suport al partit de Miami i ha trobat respectable l'opinió de Frenkie de Jong, que s'hi ha mostrat clarament contrari, però vaja, que li ha recordat que el Barça jugarà on digui la Lliga, que en aquest cas a Miami diu, sí, és molt respectable, però jugarem allà on ens diguin.
Aquesta frase jo he trobat que s'ha dit, el Barça jugarà on li digui la Lliga i tu jugaràs on et digui jo. Això no ho ha dit el president del Barça, però se li ha entès.
Després el sentirem. L'Espanyol ja té oficialment nou propietari. El grup Restart, fins ara màxim accionista del club, ha rebut els diners de la compravenda de l'entitat i ha passat les regnes al grup Velocity Sports Partners, amb el nord-americà Alan Pace al capdavant. De fet, hi ha un missatge d'Alan Pace que després també podrem sentir. A primera, l'Oviedo, pròxim rival de l'Espanyol a la Lliga, ha anunciat aquest matí la destitució del tècnic Veljko Paunovic. Per tant, ja cau el primer entrenador en aquesta Lliga de Primera.
Curiosament, ni tan sols estava en posicions de descens l'Oviedo, i pel que tinc entès, Paunovic estava preparant l'entrenament d'avui i li han dit, te gusta la ràdio? Te gustava, Veljko.
En clau europea, el Mònaco, cinquè a la Lliga Francesa, també ha destituït el seu tècnic, Eddie Hatter. L'austríac començava la seva tercera temporada a l'equip del Principat i confiem que qui vingui doni continuïtat a Ansu Fati, que ha començat la temporada golejador. El Barça d'handbol rep el Pick Szeged hongarès a 9:15 del vespre, en partit de la quarta jornada de la fase de grups de la Champions. Tots dos equips estan empatats amb dues victòries i una derrota. En tennis, Novak Djokovic s'ha classificat per les semifinals del Masters 1000 de Xangai, al derrotar el belga Zizou Bergs per 2-7-0. S'enfrontarà a una de les sorpreses del torneig, el número 204 del món, el monegasc Valentín Bacheró, que ha superat el danès Holger Rune.
Venia de tan avall que amb aquest torneig la setmana vinent ja serà top 100, és a dir, saltarà més de 100 llocs de cop en el rànquing mundial, perquè realment és la revelació de la setmana.
I un últim apunt, l'equip ciclista Israel Premier Tech no disputarà dissabte el Giro de la Llombardia, després de l'acord entre la propietària de la cursa i també del Giro d'Itàlia, l'empresa, i el mateix equip. Les dues parts argumenten motius de seguretat.
Mira, el que no va tenir la traça per fer la Vuelta ho ha aconseguit el Giro de Llombardia i s'han estalviat uns quants problemes en ruta. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem, fa bé el Barça d'allunyar-se de la Superliga? Podeu votar l'enquesta que tenim tant a Twitter com a Instagram. Fa bé el Barça d'allunyar-se de la Superliga? I fer-hi les vostres reflexions, més enllà de votar l'enquesta, que avui hi tenim ben pendent la Rubilà.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui, a part de l'actualitat estrictament del dia, ens visitarà Carles Planchard, que fins aquest estiu ha estat analista de Pep Guardiola al Manchester City. Estrenarem una sèrie de capítols referents a la història de l'Espanyol amb motiu del seu 125è aniversari, que, com sabeu, se celebra el 28 d'octubre. Doncs durant tot aquest mes ens visitarà el David Tolo, un historiador que coneix perfectament la història de l'Espanyol, i també té tindrem Tot Costa TV per parlar d'aquest documental que es va estrenar a TV3 dimarts, Temps Mort, que parla de la vida de l'exjugador de bàsquet Charles Thomas. Dit això, Santi Jiménez, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bona?
Molt bona, sí, en total.
Que bé, que bé que vinguis amb aquest bon estat d'ànim.
Són festes a Sant Feliu.
Ah, que torna a portar el mocador. Mireia Ruiz, bona tarda. Ara molt pensava, se l'ha deixat així des del juliol?
No.
L'any passat ja...
Ve de campament.
L'any passat ja el va dur. Doncs sent festes a Sant Feliu i coneixent, és estrany que hi siguis.
És que bé. Comencen aquesta nit.
Ah.
La Mireia va fer un intent de que potser podíem canviar de dia, però jo crec que li fem un favor perquè...
Un favor, és veritat.
Perquè no comenci ja la pretemporada massa d'hora.
I
les festes de Sant Feliu les ha pactat amb teves, perquè ja ha...
És l'últim any.
No fotis.
És l'últim any, m'han canviat el calendari l'any que ve, jo no hi ha aturada seleccions
perquè
per festes
de Sant Feliu. Perquè tu ara tires i tornes a casa fins dimecres o dijous que ve.
L'any vinent ens troben una aturada?
No, n'empalmen amb la de setembre.
Sí.
Sí, no és que hi hagi menys dies de seleccions.
Sí, de setembre a novembre no jugarem.
Ja a finals de setembre, sí. L'última setembre, la primera d'octubre i aturada.
Pot ser que això ho fessin l'any del Mundial de Qatar? Que van...
No. L'any del Mundial de Qatar, per festes,
hi havia concentrar...
partit.
Ah, sí, però... Ho van concentrar.
Sí, ara, en lloc d'aquestes dues, que són absurdes, que és aturar a setembre i aturar aquí ara a l'octubre,
sí.
Les ajuntaran i serà més llarga una.
I després tindrem la del novembre, com sempre.
I després la del novembre.
Reflexionaré si és millor...
No, és una merda igual.
Bé, però com a mínim, no t'atures, arrenques.
No, t'atures i al cap d'un mes estàs 3 setmanes sense...
El problema està que al cap de setmana a les festes de Sant Feliu hi haurà lliga.
Aquest és el problema principal. És possible que també estigui buscant una festa major el Jordi Grau. Hola, Jordi, bona tarda.
Què tal, bona tarda, com esteu?
A quina festa major vas aquests dies?
Aquests dies cap, eh?
Cap.
No, jo diria que el gruix ja ha passat una mica. Poble Nou, Barcelona, la Mercè, ja s'ha passat una mica tot.
Mítel, bé. El Jordi ja espera molt les festes majors i ara li toca el tornar a la Mireia. Parlant de...
Serà el mateix, eh? Des que arrenqui la Lliga fins a final d'any hi haurà 3 caps de setmana sense futbol. El que passa que 2 els ajunten, però és el mateix.
Sí. Bé, com ja et dic...
El primer se't farà molt més llarg.
El primer serà molt més llarg perquè seran 2 caps de setmana seguits sense futbol. Mm. De clubs.
Ja reflexionaré.
Sense futbol.
Avui la matèria no va lluny d'això, perquè de seguida parlarem de la Superliga i la Superchampions i la UEFA i el Kelaifi, Txeferin i, evidentment, Joan Laporta.
Tot costa una dècada.
Per molts anys, i que en feu molts més. Això vol dir molt. Al fer tants programes, vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem. Per tant, felicitats i per molts anys.
Tot costa una dècada.
Parlant de Joan Laporta, el Salva ha volgut recuperar avui aquest moment propiciat per Ramon Salmurri al Palau Blaugrana, el dia que fèiem el programa 1000 i en què jo crec que de manera indiscutible Joan Laporta va protagonitzar el millor moment radiofònic d'aquests 10 anys. Bé, indiscutible o no indiscutible, però jo crec que és història del nostre programa. Ara sí, ara l'escoltarem en viu.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Avui el Salva Pou, amb la seva funció editorial, ha triat aquesta versió de l'Stand By Me, de John Lennon, entenc, eh? Suposo que pensant en la relació ara ja pràcticament extingida entre Joan Laporta i Florentino Pérez. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Salmo ha passat aquest matí en un acte de la Fundació Johan Cruyff.
Sí.
I, vaja, cap de cartell el president del Barça, que venia directament de sopar amb Txeferin, amb el Kelaifi i tota la tropa.
Sí.
Ahir a Roma, tan directament com que ha arribat a misses dites, però així tot... endreçat tots els temes de l'actualitat blaugrana.
Sí, tres carpetes, la Superliga, el partit a Miami que ahir va fer oficial Javier Tebas i també la situació de l'equip, però comencem per aquest primer tema, la Superliga, perquè el Barça avui, diguem-ne que definitivament s'ha despenjat de la Superliga. Avui la porta ha abraçat la UEFA, ahir va ser a Roma, es va veure, com deies, amb Čeferin, amb el Khelaifi, que és el president del Paris Saint-Germain, un club estat encara, i això era en l'acte anual de la ECA, que recordo que a dia d'avui es diu EFC. La ECA és la EFC,
avui sí,
que és important recordar, que recordeu sobretot, que és la European Football Clubs. Mm. Ho dic perquè les coses tenen el seu nom i és bo que
està
ho tingueu present.
Està bé que ho diguis.
En qualsevol cas, aquesta trobada ha servit per, sobretot, polir diferències, a fomentar una bona dinàmica, tot això ho diu Laporta, de diàleg entre els clubs, retrobar-se amb vells amics del món del futbol i, sobretot, per unir, teixir, dibuixar un futur comú entre la UEFA i els clubs pro Superliga, bàsicament Barça i Madrid. I, diu Laporta, ens sentim molt pròxims a la UEFA.
Nosaltres, com a Barça, el que tenim doncs clar és que ens sentim doncs còmodes en aquesta posició de tornar a la UEFA un cop doncs hi hagi la pau en el futbol, no?
President.
De fet, no només el Barça, si no m'equivoco, en un moment ha dit...
En el fragment en castellà...
Hem de tornar a la UEFA.
Diu, els clubs pro Superliga hem de tornar a la UEFA.
També li han preguntat per...
Sí, quan marxava, això ha estat una tensió als mitjans, diguem-ne, i se li han fet tres preguntes. Quan marxava, algú li ha llançat una quarta pregunta, li ha parlat amb Florentino Pérez, i diu, sí, ja he parlat amb ell, però era el vol, i el document sonor tampoc valia la pena.
Molt bé, doncs... No és oficial, no hi haurà un document, almenys no hi és avui, en què el Barça li digui a la Superliga adeu-siau, però és evident el que està passant, és evident el que està fent el Barça. Jo crec que és un moviment estratègic similar al que ja va fer Laporta a l'inici del seu anterior mandat, quan semblava que tot estava dirigit, Florentino inclòs, que Gerardo Fernández fos president de la Federació Espanyola, i a l'última hora...
I amb el fons aquest de Tebas, no? També.
El CBC.
El CBC, que tampoc ha servit per massa cosa.
No, però jo posava paral·lelisme perquè allà també va deixar penjat Florentino. Vaja, li va fotre una retallada a Florentino i avui és una mica això.
Jo crec que li ha pres bastant el pèl a Florentino.
Fa la impressió.
Jo crec que li ha fet una mica la Lazarillo Tormes. Sí, perquè mentre el Barça ha estat en el vaixell aquest de la Superliga, que dit sea de pas, vull dir, ara estàvem veient pels...
No hi ha vaixell, és que, clar...
Bueno, eren dos, ara eren dos i ara ja...
És una barqueta del barc de la Ciutadella.
No, sí, ara va. És una Zodiac.
Sí.
No, és veritat que Florentino té un iot que no s'assalta un cavall, vull dir,
però,
el seu barco sol no està malament.
Però diguem-ne que per jugar has de jugar contra algú altre.
Clar, sí, no.
Però estàvem veient les imatges d'aquesta presentació de la EFC aquesta a Roma, sembla que eren els termes de Caracal·la, com estava muntat això, com entraven a... Tal. Home, presentar això en aquest estil i presentar la Superliga al Chiringuito de Jugones,
sí.
Hi ha una petita diferència, diguem-ne, de grandesa i de pompa i de circumstància. Mentre Laporta li ha fet creure a Florentino que estava en el barco, Florentino, no ens enganyem, l'ha ajudat al finançament del Camp Nou, Sixth Street, Goldman Sachs, li ha posat els mateixos, diguem-ne, instruments financers que va utilitzar ell per la reforma del Bernabéu i que ell tenia. No ha sigut massa dur, per exemple, quan podia haver estat molt dur amb el tema de la inscripció de Dani Olmo. Diguem-ne, el Madrid...
No sé fins a quin punt hi ha proves, però...
Diguem-ne que
la llegenda és que va trucar al CCD a dir... Ei.
També va trucar... És a dir, no accepta, en el cas Negreira, que l'ha utilitzat, jo crec que més com una cortina de fum, o presentant-se una mica per donar pinso als seus fidels, En la resta, el Madrid ha sigut, diguem-ne, dels clubs menys beligerants contra el Barça en totes aquestes, i fins i tot...
De fet, en el cas Negreira, el Madrid reacciona gairebé després que hi hagi un moviment popular del madridisme, de dir, bueno, aquí no diem res.
Sí, no, i després la parafernàlia a la televisió i tot això sí que ho ha fet, no? Però diguem-ne que amb les coses, diguem-ne, això són les patates. En el tall, Florentino... que necessites que t'ajudi Six Street, que faci una trucada a Goldman Sachs, has de formular les comptes, que has d'escriure Dani Olmo, doncs miraré cap a un altre costat. I quan això ja, diguem-ne, el camp ja està gairebé fet, Dani Olmo ja està ficat, i ja li has guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa, va a la porta i li diu...
Adeu.
Apa, xato, gràcies per tot, que me voy a la UEFA.
Independentment de deixar penjat i sol Florentino, jo crec que estratègicament és una bona jugada perquè...
És que no anava enlloc, això.
La Superliga no anava enlloc i abraçant-te a el que l'Aifi, quan ho deia el Salmo abans, quan has estat blasmant dels clubs estat i tal, i de Txeferin, que també hem estat...
Sí, però Txeferin ens ha de perdonar una multa.
Clar, però per això dic que el que fa la porta, que és un gir que es anava veient venir, la dimecres passat a Montjuïc i eren tots, però el que vull dir és que no hi perd res deixant penjar a la Superliga, perquè és que no hi ha res a la Superliga, ja fa temps que no hi ha res.
Tens més a guanyar.
Clar.
La UEFA, perquè la UEFA et deu coses. És a dir, la UEFA és la que li ha de permetre al Barça jugar en dos estadis, que la norma no és estricta, però si la UEFA no s'hi posa bé, no deixarà jugar, canviar d'estadi. La UEFA et té congelada una multa que és de 60 milions,
que ha quedat
que,
per aquí.
Queden 45 per fer...
Estem en llibertat condicional.
Estem en llibertat condicional, per tant... Crec que t'interessa més estar bé amb la UEFA que amb el Real Madrid.
Home, és que les conclusions de tot això és que qui té el poder, bàsicament, aquí és Txeferin i és la UEFA. A partir d'aquí, tu pots jugar una mica a l'estira i arronsa, però, ara ho dèieu, és que ja no hi ha segon vaixell. O sigui, la Superliga era un projecte...
Però que ja fa molt temps que no hi ha segon vaixell, però com diu el Santi, la porta ha anat jugant les seves cartes mentre l'ha interessat i ha estat, i ara que hi ha el vaixell...
És que estava condemnat a morir.
Adéu-siau. Estratègicament, jo crec que ho ha fet molt bé. Potser ens trobem amb un gir, perquè Florentino té tentacles molt llargs. De fet, ara anirem a Madrid amb el David Sánchez, però...
És que
no hi veig la pèrdua en la jugada.
No, t'anava a dir que també hi ha hagut aquí el que dèiem d'una estira i arronsa, i al final jo crec que la UEFA també ha agafat l'amenaça una mica de la Superliga per dir, escolta'm, proposo un canvi de paradigma a la competició, anem a donar-li una volta. I al final, amb el canvi de format que ha fet la Champions, i amb una mica tots els tentacles més de Txeferin que no pas de Florentino, jo crec que si el Madrid segueix quedant com a sol al vaixell de la Superliga, s'enfonsarà ell sol, i el canvi de format de la Champions... Jo crec que va ser un toc d'atenció que va rebre la UEFA en aquell moment, i va ser jugar les seves cartes.
Grau.
A mi em queda el dubte de saber si és per convicció o per necessitat. El Barça fa molt temps, no només a Europa, també en el futbol espanyol, que viu dels favors. Aquesta temporada jugarà en tres camps diferents com a local. El Johan, ara Montjuïc, i segurament ho farà, esperem, algun dia al Camp Nou també. Recordareu que quan hi va haver tot el tema del cas Negreira, va planar de si el Barça no jugaria a la Champions.
Sí.
I la Porta va haver d'anar a veure a Zeferin, gairebé a demanar-li per favor de poder continuar jugant a la Champions per tots els calés que hi havia pel mig. Durant aquests 10-11 anys que el Barça no ha guanyat la Champions, els arbitratges que planen contra el Barça són esgarrifosos. Doncs això també es tracta entre despatxos.
Això, Jordi, perquè al Madrid no li ha passat.
Perquè el Madrid és la seva competició, és molt poderós. Hi hagi Zeferin o qui hi hagi. El Madrid porta un parche aquí a la màniga que hi diu 15, i això per si sol atemoritza qualsevol.
Mentre Colina segueixi decidint els arbitres.
Ah, aquí està. Això UEFA atemoritza a qualsevol.
Sí, Colina és un poder a part. I Colina, vamos, posa Marcinha quan calgui.
Perdona, Jordi, que t'he interromput.
No, i passa una mica del mateix amb dia d'avui, no? El que comentava ara de la multa. El Barça per fair play, curiosament, amb qui t'abraces, que el tema de fair play sembla que el Paris Saint-Germain és una cosa que n'està exempt, t'abraces amb ell, al Barça li foten una multa de 60 milions, però te la deixen amb 15. Tots aquests favors s'han de tornar. s'han de tornar d'alguna manera. I llavors, per això, jo no crec si... que no crec. No tinc clar si aquest gir de 180 graus del president Laporta és per convicció o per necessitat, perquè insisteixo. És que el Barça fa molt temps que viu en el favor.
Mm. Bé, encara que no fos per convicció... O sigui,
per necessitat.
Encara que tu creguessis de manera ferma que el futur és la Superliga, és que la qüestió és que no té... Vaja,
és que la jugarien
jo
dos.
Jo estic molt a favor de la Superliga, però és que no té cap sentit aguantar-te...
No, però si tu estàs en la posició de força que està el Real Madrid, que no necessita favors, tu podries continuar ferm amb la idea.
Sí, sí.
Però és que el Barça no està en posició forta. Està ara, en posició feble.
El Madrid ara està tot el fort que tu vulguis, però en, una, en un projecte que, no, que és evident que no va enlloc. Avui
d'acord.
Encara menys
però
que
d'acord.
Però aquí és el projecte no va enlloc des de fa mesos, clar, i diria clar. Que anys.
Sí, sí, sí.
És a dir, ja l'estiu passat ja era això i ja fa dos. I a mi el que em sobta és que el Barça internament, quan preguntàvem de per què no se sortia del projecte de la Superliga, que era evident que no tenia cap... Deien que és que no podien afrontar la indemnització
però
dels milions que se suposava...
Però és que oficialment no en sortirà. No, el
sí,
Barça
sí.
No,
però avui... això que, aquest pas que ha fet ara, que és distanciar-se clarament, a mi em costa entendre el per què no el va fer fa un any...
Perquè necessitava que el Madrid li hagués fet favors.
Sí, entre convicció i necessitat, jo crec...
Una altra vegada pel mateix, per la necessitat dels favors.
Perquè li pot haver anat bé a l'hora de negociar amb la UEFA.
Home,
sí, jo... Era la carta que tenia,
més enllà,
el Barça.
Més enllà de la Superliga, la Porta li deu haver tocat la pera a nivells estel·lars que l'hagin acusat d'anar del bracet de Florentino i clar. Ja ha estat mentre ho ha necessitat. Això, la impressió que queda és aquesta.
Totalment. Que a més, a mi jo, la idea de la Superliga, a mi tampoc m'acaba de convèncer, però fonamentalment i de base el que no em convencia gens és anar a una competició que inventa, idea, organitza... I regula el Real Madrid i Florentino Pérez. Sí, és com però, dir... És com que Caputxeta Vermella entrarà a la Casa del Llum.
En aquell moment l'interès estava allà perquè...
Però l'alternativa és el que l'Aifi i Zeferin, eh?
Sí, sí.
Però
Santi, insisteixo, en aquell moment, recordeu que
el
caramel era que només per començar a jugar et queien, no sé si eren 300 milions, clar.
No, et queien estat més. Per no jugar-la, la multa era 300 milions, crec.
Doncs
crec que eren 1.200 milions per jugar-la.
Hosti.
Jo crec que era una burrada. Però estem parlant d'una competició que, repeteixo, es presenta en el Chiringuito de Jugones,
que sí.
Amb el Pedrerol, amb tots els respectes, però que, vull dir, no em sembla la cosa més seriosa i més pomposa del món.
No.
I en la qual...
En canvi, si haguéssim no tregui al tot costa, sense... diríem una altra cosa. Però...
Evidentment, aquí no tindria... sense patrocinadors, sense... cadena de televisió, perquè deien es donaran obert...
A la plataforma, no?
Sí, però no hi havia... No, perquè cap plataforma tampoc havia fet subhasta pels drets. O sigui, era una cosa d'una entelèquia a la qual els clubs anglesos van dir des del primer moment que no hi entraven.
Bé, des del primer no, des del segon, perquè a mi això és el que em va estranyar. Els anglesos van dir que sí i al cap de 5 dies que no.
Sense anglesos, sense francesos, sense Paris Saint-Germain, diguem-ne, sense alemanys.
Condemnat a morir.
No.
Sí, em sembla que hi havia una època
ni tan sols els que eren més partidaris...
Eren la Juventus, i l'Agnelli va caure al cap de 3 dies. Mm. Vull dir, això ha sigut un castell que s'ha anat derrumbant.
En fi, aquí a la taula queda clar que fa bé el Barça d'allunyar-se de la Superliga. És un sí?
Sí.
Finalment.
A veure què diu la nostra audiència. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa bé el Barça d'allunyar-se de la Superliga? La nostra audiència diu...
Un sí claríssim. El 89% de persones que han participat a la nostra enquesta diuen que sí i un 11% que no. El Felipe, per exemple, diu... Està morta. Amb el nou format de la Champions ningú no se'n recorda. I la resta, doncs, totes relacionades amb el Madrid. El Jaume, al Madrid ni aigua. El Tito Florent ni aigua. I amb la UEFA, que és que al final mana, millor portar-s'hi bé, tot i que veient els arbitratges europeus, els de la capital, ho dubto i molt. El Pablo, ben lluny de Florentino, si pot ser. El Marc García, tot el que sigui allunyar-se del Madrid i de la seva florentineza, bo serà. I l'Àlex es diu, i tant que sí, tot el que sigui allunyar-se del Madrid és un encert. No podem anar de la mà del nostre enemic de cap de les maneres. L'equip més corrupte, diu ell, de la història de l'esport mundial no pot ser mai el nostre còmplice en res.
89 sí, 11 no. Si fos l'Oriol Domènech diria que aquesta no és una bona pregunta, que no ha generat cap mena de resultat ajustat.
Però ha unit la tribu.
Ah, això sí, això sí.
A vegades passa que no es fan bones preguntes.
Sí, poques, no. Poques, eh? Poques.
Home, és que estem indignats, no, Salmo? Vull dir, els companys de TV3...
A quina mà, quina mà.
El concurs d'atrapant, si pots, que tenim posat aquí a la televisió de l'estudi. Acaben de preguntar. No, és que ja parlarem amb el Llucià Ferrer, però què és això?
Tots concentrats en el tot cost, eh?
Escolta'm,
acaben de preguntar...
Mort, tu.
Acaben de preguntar...
No, ara ho intentaré explicar.
Acaben de preguntar en el concurs que fan cada tarda...
Que estem tirant... Mentre el Costa va parlant.
No, estava mirant la RUC, però és que les dues televisions les tenim una al costat de l'altra. El cas és que han preguntat a qui culpen de l'eliminació molts
extrem
barcelonistes.
Francès, a qui culpen de l'eliminació del Barça a la Champions del 2019.
Contra el Liverpool.
Contra el Liverpool.
Contra el Liverpool. Dues opcions.
I de dues opcions.
I Dembélé.
Dembélé i Vitor Roque.
Vitor Roque.
Però...
són les opcions que quedaven.
Si has de fer algun...
No, perquè són les opcions que quedaven. Les opcions.
És indiferent perquè el concursant, òbviament, l'ha encertat, però jo estic indignada amb la pregunta perquè avui potser el 2025 el que pots preguntar és qui és la pilota d'or d'aquest any, per exemple.
Si el concursant l'ha encertat, per alguna cosa...
Qui és la pilota d'or?
Fins ara, Ruth.
Fins ara. Què collons Miami
ni què Florida Beach? Què passa amb California? Avui sí que m'ha encertat la cançó. Perquè la segona carpeta que ha tocat la porta ha estat el partit, el Barça, el Villarreal-Barça de Miami.
Del 20 de desembre, el Hard Rock Stadium de Miami, ho explicàvem ahir, que va comunicar oficialment la Lliga, també el Villarreal i el Barça. La porta satisfet perquè aquest partit es jugui a Miami. També et dic que, diguem-ne, que no ha donat explicacions a per què el Barça es posiciona a favor de jugar un partit de la Lliga fora, no ha anat per aquí,
calen?
Al contrari. Bé, no ho sé, jo crec que sempre foren bones. Vull dir, home, és evident que hi ha un motiu important de pes econòmic. Però, vaja, en qualsevol cas, la porta el que ha dit és que això és decisió de la Lliga. Ha recordat que serà una bona notícia pels aficionats del Barça a Miami. Per cert, ha explicat que el club canvia la seu que té a Estats Units i passa de Nova York a Miami. I, vaja... És que també se li ha preguntat, perquè no oblidem que el capità del Barça, Marc-André Ter Stegen, es va pronunciar en contra d'aquest partit. Mm-hmm. I Frenkie de Jong, des de la concentració de la selecció holandesa...
Ter Stegen, més que pronunciar-se, no ho va fer públicament, però en una assemblea va votar en contra.
Correcte, exacte. I sí que s'ha pronunciat públicament, i ho va fer ahir, Frenkie de Jong, en la concentració de la selecció holandesa, va dir que no estava a favor de jugar aquest partit a Miami, i avui Laporta també ha respost.
I els jugadors, home, cadascú pot tenir la seva opinió, jo la respecto, és capità del Barça i li puc respectar l'opinió, però el club jugarà on digui la Lliga, eh? I evidentment anirem doncs, a jugar, si ara toca a Miami fer el partit de Villarreal-Barça a Miami, doncs anirem a Miami.
És sensacional el document. Li puc respectar l'opinió, si li tornen a preguntar, ja no li respecta. S'estava mossegant la llengua.
Les opinions es respecten, però clar...
Tot i que no totes les opinions són respectables. No,
aquí quan ve,
en aquest cas,
quan ve el president Borda i diu... Avui farem bolos i anirem a fer el tot costa no sé on.
Nosaltres encantats sempre.
Si nosaltres diem que no se'n respecta l'opinió.
No, l'opinió, però anireu com uns pepes a fer el programa.
És que l'exemple és exactament aquest. Si avui la direcció de Catalunya Ràdio hagués dit avui feu el programa des de Girona a Girona.
A Girona, ja està.
Llavors...
Home, a més, Girona es menja molt bé, és una ciutat maquíssima. Jo encantada,
Déu me'n guarda comparar Girona a Miami.
A Miami. Però... Si la direcció de la casa considera que el tot costa s'ha de fer a Miami, pues a Miami que anirem.
Amb tot el dolor del nostre gol, anirem a Miami.
Exactament.
El que vull dir és que totes les opinions efectivament són respectables, però precisament les dels futbolistes del Barça, en aquest cas, jo crec que s'han de tapar una miqueta, perquè són perfectament conscients de la situació del club, dels seus salaris... I tu saps perfectament per què va el Barça a jugar a Miami. Llavors, Frenkie, tapa't.
Sí, però la reflexió que fa Frenkie de Jong
si
el Madrid anés a Miami, nosaltres tampoc estaríem d'acord.
Sí, jo estic d'acord amb el que diu de Jong. El que dic és que de Jong no ho pot dir.
Ho pot tenir raó. Bé, però que no ho pot dir.
No, sí que ho pot dir.
Dir-ho pot dir.
Doncs llavors surt el president i no li diu, aniràs on li digui jo de miracle.
El que potser no pot fer, Costa, és plantar-se. Però dir la seva opinió de...
Ui, d'aquí
estem parlant?
Què vols dir?
De De Jong.
Sí, sí, però què vols dir? Que es plantaria?
A veure si li surt alguna cosa. A veure si li agafa la mandra.
Clar, clar, clar. Ja, bueno, aquí, aquí és un dels jugadors estimats per Jordi Grau.
A veure si li agafa la mandra.
Objectivament, a mi em sembla que els futbolistes tenen dret a dir no ens han informat, no han comptat amb nosaltres.
No em sembla bé.
El que tu vulguis.
No em sembla bé. A mi, no, a mi personalment no em sembla bé. Jo no li veig la necessitat d'anar.
Jo tampoc.
Jo és que crec que no n'hi ha de necessitat.
Jo tampoc.
Ben econòmica igual... pel club, però...
Clar,
però
clar,
llavors deixes que, de banda moltes altres coses, moltes altres valors del club.
Que Tebas està intentant obrir un mercat, cosa que entenc des del seu punt de vista, que està gestionant de manera pèssima, perquè si heu estat als Estats Units últimament amb una gira del Barça, on sigui, o un viatge... Intenteu veure un partit de la Lliga Espanyola en algun sports bar, en algun hotel, en algun lloc. No existeix la Lliga Espanyola. No existeix la mejor liga del mundo.
Però és que, a més, el Barça hi va un estiu sí, un no, a Estats Units. Vull dir que,
sí, Villar,
que tampoc és que portis un producte... No? Que de cop descobreixin, ja saben que juga a la Lliga Espanyola aquí,
intentes
no?
Posar un peu allà i intentar marcar-li un gol a la Premier, que no el necessita, perquè, evidentment, si estàs als Estats Units, entres a qualsevol hotel, a qualsevol bar, a qualsevol...
I el que veuràs és la Lliga Anglesa.
I el que veus és la Lliga Anglesa, fins i tot la Bundesliga, la Lliga Espanyola, no... La Lliga Mexicana, per exemple, però... La Lliga Espanyola és complicadíssima i quan tu preguntes a la gent dels Estats Units com pots sintonitzar, és que t'has de subscriure a una tele per cable que és raríssima, que no sé, que la té molt poca gent i que has d'intentar... O sigui, bàsicament, com passa també a la Xina, com passa al Japó, o sigui, tots aquests drets internacionals que intenta vendre la Lliga, que és la millor Lliga del món, és mentida.
Però,
tot
això us ho entenc. Jo només dic que el Barça, en la situació actual, i no sé si en un altre també, si li diuen et paguem 5 milions per anar a jugar com a visitant a Miami contra el Villarreal, no pot dir que no.
No, no, clar.
Al contrari, que no està content el Barça d'anar-hi.
Sí. Vaja,
el Barça ja estava content.
I és que el Barça no hi va per obligació,
No, que va.
És una part de l'acord.
Aquest partit, si no em sembla recordar malament, és la tercera la quarta vegada que s'intenta organitzar.
Sí. Girona
i Atlètic de Madrid.
Sempre hi havia el Barça.
Sempre ha estat el Barça. Sí,
sí, sempre.
Sí, sí, sempre hi ha hagut el Barça.
Crec que un any van intentar Villarreal Atlètic de Madrid, que també va fracassar. Però de les quatre que jo recordo, tres hi havia el Barça.
Una era contra l'Atlético de Madrid.
Sí.
Contra el Girona.
Contra el Girona.
I aquesta és la...
És a dir, que el Barça ha estat sempre a favor d'obra en això.
Mm. Molt bé, doncs tema Miami-Sanjat. I ens queda una última carpeta, Salmo.
Sobre la situació de l'equip.
Això mateix.
Sí. A veure, el missatge que surt des del club és de relativització dels resultats. No hi ha ni preocupació ni alarmes, però sí que és veritat que en aquest sentit, a més, també s'hi ha expressat Joan Laporta, que a més ha fet referència a les paraules del director esportiu d'Eco, aquí al Tot Costa.
Llevamos dos partidos que no nos están saliendo las cosas. Es evidente de que no estamos jugando como queremos. Los resultados no han sido buenos. También hay que decir que tenemos jugadores lesionados que son muy importantes, relevantes para el equipo. Y lo que sí que puedo decir es que las declaraciones que hicieron tanto Hansi Flick, nuestro entrenador, como Deco, yo creo que fueron muy acertadas en la línea de hacer reflexiones que creo que han de hacer que el equipo encuentre la reacción adecuada y la motivación necesaria para volver a la línea en la que estamos acostumbrados. Es un bache que estamos atravesando, pero que espero que se solucione pasado el parón.
Diplomàtic, però claret. Tenim baixes, no ens estan sortint bé les coses, però està bé que reflexioneu i espavileu. En plata és el que ha dit el president del Barça, en la línia de Deco, com ell mateix citava, i de Hansi Flick, fins i tot. Prèviament, us amoïna el moment de l'equip?
No, amoïna no seria la paraula. Vull dir, evidentment no estaran com pensant. Jo crec que hi ha una mica de desil·lusió. Primer, que el nivell estava molt alt. O sigui, és a dir que... I després hi havia una altra història que es pensàvem, com a mínim jo vaig cometre l'errada de pensar que el Barça, d'haver tingut més temps de descans, més pretemporada... poder haver fet unes vacances serioses, no haver jugat al Mundial de Clubs, començaria un esglaó per sobre de la resta. I això no s'ha donat.
D'aquí una estona, quan la Laia ens parli del reservat, tindràs alguna resposta.
Jo crec que això igual es nota una mica més endavant. que és quan poden caure els equips que venien del Mundial. Jo pensava, sincerament, que el Barça... I a més m'havien comentat des de dintre del vestidor que la idea era fer un inici de tot fins a arribar al Bernabéu. I això no s'ha complert.
Però més enllà que
deixant les Champions a part,
més enllà que els que van jugar al Mundial caiguin, PSG, Madrid, etc., és que tu no estàs bé. O sigui, el partit de Sevilla no té res a veure amb el Madrid i amb el PSG. Té a veure amb que
l'actitud,
que
no?
Sigui, també. No tira ara mateix.
L'actitud, o sigui, jo vaig jugar al Barça de gira, que els rivals són incomparables amb els de la Lliga Espanyola, però l'actitud que es veia del
estic d'acord.
Es veia una...
Recordo pressionant a Corea com si fos la final de la Champions.
Exacte,
sí, sí.
Que tu deies, no és normal que penqui així en el mes d'agost. Dius, ostres, això quan començaran com a llops. I hi ha alguna manera que, per el meu entendre, aquesta és la petita desil·lusió. Amoïnant no, desil·lusionat seria potser la paraula.
És que el vam veure l'altre dia a Sevilla, que les pressions no estan funcionant, per exemple, i s'empipava molt. Jo veia Flick, el tenia relativament a prop, i el veia empipat. I per mi també hi ha un problema d'actitud. I em va semblar molt interessant una reflexió que va fer el Deco Quil Tot Costa de si creiem que per les individualitats han de passar per sobre de treballar i ser un equip com a tal, estem perduts, perquè no va d'això. I la temporada passada el Barça va aconseguir tot el que va aconseguir i el que va estar a punt de fer per l'actitud, per la companyonia, i una mica per deixant a banda aquestes potser individualitats. Llavors, a partir d'aquí no estic culpant a Lamine Yamal, per exemple, o jugadors així, però tinc la sensació que aquest Barça cadascú juga un partit diferent durant els 90 minuts. I a Sevilla vaig tenir aquesta sensació. Llavors, és preocupació? No és preocupació. No estic amoïnadíssima de no ens en sortirem, estem traient aigua del vaixell, sinó que és més aviat que algú de fotre un cop a la taula, aquest algú és Flick, i tornar-los a posar...
Ja, a la seva manera, cadascú ja ho ha anat fent, Flick, Deco, sí. I la porta, de moment, tots amb molt bones paraules.
I si ha de venir la Laia a explicar el reservat, ja ens ho explicarà, però Hansi Flick ja ho ha fet abans d'aquesta aturada. Llavors, no és preocupació, perquè crec que això el Barça, d'irregularitats al llarg de la temporada, en tenen tots els equips. Recordo que justament aquí parlàvem... Un dia vaig explicar una mica la situació de Lewandowski i els punts claus de les temporades, que eren de Lewandowski al novembre i al març. Però no és de Lewandowski, és de tot l'equip. Uh-huh. Llavors, jo crec que el que ha d'aconseguir Flick, Deco, la porta qui sigui, és que els 11 jugadors estiguin jugant un mateix partit. No que cadascú estigui jugant al seu, com tinc la sensació que va passar a Sevilla. Que Ferran es queixava perquè... la gent no pressionava, que al mig del camp tothom obria els braços, Cubarsí obria els braços a l'Iñigo Martínez perquè no trobava cap passada, perquè tothom estava a la seva bola, estaven tots llaganyosos. El PSG per mi és un partit a part.
Per no estar preocupada, estàs pintant un bon desgavell,
no, perquè,
eh?
És que només és, per mi només és Sevilla.
Ah, d'acord. Val.
Per mi el PSG no té res a veure tot això. Mm. El PSG hi ha una diferència. Entre un equip i l'altre, però... Sevilla, ostres, si el problema... Si tot el problema que tenim és Sevilla, beneït problema.
Perdona un moment, Jordi, abans... és que hi ha una cosa que... Jo crec que és conseqüència del PSG. Crec que amb el PSG, que no es va fer malament, que es va fer una lectura molt indulgent del partit del PSG. De dir, el podíem haver empatat, el podíem haver guanyat, els jugadors van dir, ostres, no vam estar tan malament, el van perdre per una errada a l'últim minut. El Sevilla no... El Sevilla, jo crec que... van anar a Sevilla sense saber com jugar al Sevilla. Sevilla és un equip que porta en 7 jornades 28 targetes grogues, que dona una estopa que dona, i que físicament, en qualitat no, però físicament et jugarà com el PSG. I Almeida juga com jugava, entrena com fa jugar el seu equip, com jugava ell. Sí, a repartir i a, sí, sí. I a pressionar l'1 per 1.
Flick no està exempt de la responsabilitat.
Perquè aquí hi haurà una cosa que s'hauria de començar també a plantejar Flick, que és, i els jugadors, és... Estaria bé començar algun dia els partits guanyant-los i acabar-los sense encaixar un gol.
Sí, sí. Grau.
A veure, jo no estic preocupat, estic tranquil, sobretot perquè no sé el que vindrà. No sabem el que passarà. podríem intuir, podem fer teories amb el que hem vist fins ara que passarà, però no ho sabem què passarà. El que podem analitzar és el que ha passat fins ara, i si fem, per exemple, la comparativa amb l'any passat i amb aquest, la situació és molt similar. Dues jornades de Champions, 3 punts. En la Lliga, 8 jornades, 2 punts menys. I futbolísticament, creieu-me que s'assembla bastant al que va passar en l'arrencada de la temporada passada, el que ha passat en aquesta. On és evident que hi ha un accident, que es diu Sevilla, i la temporada passada hi va haver un accident que es diu Pamplona. Ara em dieu, és que va fer moltes rotacions aquell dia, jugàvem molt suplents, sí.
La sensació de passar-te la mà per la cara que vas tenir a Sevilla, jo a la Pamplona no la recordo. Vas perdre...
Són escenaris diferents, però és, al final és un accident en 8 jornades que a qualsevol equip li pot passar. Ara tu em dius, és que jo m'ensumo de que el que va passar a Sevilla en els pròxims partits tornarà a passar. Home, llavors alerta. Però jo sóc incapaç de saber si tornarà a passar això. El Barça va anar a la primera aturada després de l'empat al camp del Rayo i després, tornant de l'aturada, va fer uns partits molt bons.
Totalment.
Per tant, clar, si el futur passa per una cosa que s'assemblarà a Sevilla, ja en tornarem a parlar. Si el futur passa... jo tinc la sensació que la temporada passada, fins després de Nadal, el Barça no va ser la bomba. Ho sento. Fins a Nadal, no, així November, es va allargar cap al xit December, vas fer algun partit bo al desembre, és veritat, contra l'Atlètic Madrid, però no el vas guanyar, i és veritat que quan canvies d'any, allò comença a anar com un tro. Però abans, creieu-me que allò tampoc no era la setena meravella.
Des de dins del vestidor, el punt d'inflexió, el partit que va suposar el punt d'inflexió va ser la Supercopa. I t'ho reconeixien.
Doncs estem parlant del mes de gener, sí, imagina't.
Sí, però havies anat al Bernabéu, havies guanyat 0-4, i havies fotut...
El Bayern també li vas fotut 4.
Sí, Santi.
I el Bayern havies guanyat 4-1.
Sí, però tu creus que... És a dir, tu firmaries amb sang ara mateix que el Barça no guanyarà el dia 26 0-4 al Bernabéu?
No. Estic totalment d'acord amb tu, Jordi.
Doncs a dia d'avui, eh? Clar, si els pròxims... Si jugues contra el Girona, i el Girona et fa 0-3, i no guanyes a l'Olympiacos, home, jo potser no diré això igual del Madrid, però avui... Jo crec que el Barça pot fer 0-4 al Bernabéu.
Jo crec que el Barça pot guanyar el Bernabéu, fins i tot no fent un gran partit contra el Girona.
Ara m'ho esteu aixecant.
El Jordi deia, clar, jo no puc parlar... Puc analitzar, podem parlar del que ha passat fins ara. És que jo crec que el que va passar a Sevilla és un accident, que no és una cosa que s'allargarà en el temps, i n'estic n'estic convençuda.
Sí, m'agrada, aquesta és l'actitud. Salmurri, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Vagi bé.
Madrid.
El boig de la Castellana.
Ara de seguida li pregunto al David Sánchez. Hola, David.
Perdona, Costa, vull fer un apunt només.
Sí, home.
Que malgrat tot, jo no vull dir que el Barça no tingui problemes estructurals en defensa, que els té, però és que els tenia l'any passat. Encara no fa ni un any que Íñigo Martínez hi aixecava la veu en aquest sentit, com va fer Cubarsí l'altre dia. Però que vull dir que malgrat aquests problemes, la temporada va acabar com va acabar.
Doncs queda dit. Petita invasió de Jordi Grau en el boig de la Castellana. Hola, David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De seguida et pregunto per si està bé Florentino Pérez, però abans t'haig de preguntar si està bé Vinícius.
Per què ho dius?
Home, però se li ha cremat la barraca, no?
Pensava que era pel tema sentimental, que va fer un comunicat en el dia d'ahir.
Pensava que era per això.
M'ho han explicat abans.
Allò ja forma part potser del que no surti d'aquí.
Tot costa, la crònica en rosa no la toquem.
Toquem successos.
Exacte. Tema incendici, tema sentimental, no?
Home, a veure...
Bé, en tot cas, ell està en Brasil concentrat, vull dir, això ha passat a casa seva.
Sí, home, però que se't cremi la casa. Jo crec que encara és pitjor quan estàs a Brasil.
Això vol dir que algú l'està utilitzant.
No, es veu que... Bé, el David potser té més informació que nosaltres, però que...
Es cremarà sol a la sauna.
L'incendi s'ha produït per un problema elèctric.
Segurament.
Sí, a la sauna.
Per tant, podria ser que...
No, que és veritat, eh?
Sí.
Però no sabem si...
Per principi estava buida, ell no hi és.
Això acabarà sent culpa del sogre de Pedro Sánchez, que té el negoci de la sauna.
De fet, esperem que estigués buida i que no hi hagi pres mal ningú. Però jo preguntava per Vinícius, assumint que està en Brasil, però també pensant que és una putada, pensar que... Vaja, a mi se me'n van inundar la casa, estan de vacances, i fins que vaig arribar... Estaven aguitós per saber què em trobaria, i em vaig trobar a casa arrasada.
Ell té gent que li...
Té un seguito més important que el de Neymar, eh? Sí.
Vols dir que hi ha gent allà ja traient aigua,
sí.
Eh?
Home, sí.
Hi havia gent, deu haver-hi molta gent a aquella sauna.
Aquesta era la pregunta de la Sònia. No sabem si en aquell moment hi havia usuaris. En fi.
Us heu de mirar el documental de Netflix, Baila, Vini, Baila, i veureu la gentada que viu en aquella casa.
Sí.
És millor que el Corazón de Ramos o no?
És diferent.
És diferent.
És diferent, però s'ha de reconèixer que Vinicius obre les portes a tot, eh? O sigui, veureu realment com viu.
Jo, si no, soc René i Yucatán.
Però no va al Museu del Prado amb René, eh?
Ah, això no. Ah, clar, això no. Això és insuperable.
Mira, avui ve la Marta Ferrer fent una secció del Tot Costa TV, però si arribem a saber que el documental valia la pena, mira, en podíem haver parlat.
Ja,
no l'he vist.
La següent ja pot ser que miri el de Baila, Vini, Baila. Per cert, documental que està denunciat pel València.
Sí,
correcte.
Sí, sí, sí. Ah, sí, cert, cert.
Escolta'm, fora conyes i fora successos, com ha caigut a Madrid aquest gir, que és veritat que la Porta ja anava insinuant de fa temps, però és que ara ja ha posat fins i tot abraçades i veu.
Sí, se suposa que el marit ja ho sabia, però sí que ha fet mal la posada en escena de l'abraçada ahir del gran enemic de la Superliga, que és Nasser Al-Khelaifi, amb Joan Laporta, no? Hi ha dos tipus d'opinions dins del madridisme. El conservador, que diu que no té cap retret cap al Barcelona ni cap a Laporta, és a dir, tenen com la Superliga, com el projecte de Florentino Pérez i del Real Madrid, i que es va pujar al Barcelona i Joan Laporta, i que el Barça ha entès que després de 2 anys el projecte no arranca i es té que buscar la vida. Hi ha l'altra opinió madridista més radical, que diu que és una traïció, que és una punyalada i que ara cal esperar com reaccionarà el Real Madrid. Aquí el que es comenta és que s'està preparant el relato de la victòria del Madrid, en el sentit de que segurament hi haurà alguna concessió per part de la UEFA al Real Madrid i al projecte de la Superliga, i aquí ho vendran com una petita victòria, mai com una derrota.
Bé, això de fet s'ha de dir que Laporta ho ha deixat entreveure, que el camí normal era tornar als braços de la UEFA, però que s'havia de negociar, i que fins i tot crec que ha remarcat que hi ha idees de la Superliga que a ell li semblen aprofitables pel que sigui que vulgui fer la UEFA. És a dir, és evident això que diu el David, que hi haurà, si la UEFA vol que el Madrid acabi tornant, que jo no ho veig senzill, però haurà de ser via algun gest que el Madrid no hagi d'acabar entregant les armes, sinó que
guanyi les 5 primeres.
Però amb això no notaran gaire la diferència. Porten 6 de 10.
Que Marcinha que els arbitri tots els partits.
Jo no sé com s'ho farà en Jordi, però el que tinc seguríssim és que aquí, passi el que passi, es vendrà com una victòria del Madrid i de Florentino. Ja sigui per un tema de pasta, per un tema de canvi de funcionament de la Lliga de Campions, o com l'anomenin, però aquí ja s'està preparant el relato, que diuen per aquí, per sí, tal home, de no reconèixer una derrota brutal del Madrid i de Florentino Pérez en el seu projecte de la Superliga.
S'ha de dir que si la UEFA acceptés aquest format que s'ha estat comentant en els últims dies i que en parlàvem aquí divendres en una informació del Mundo Deportivo, exacte, el que vam coincidir a batejar com Super Champions, on la Lliga reduiria els primers 8 equips, diríem, no, entre ells, entre els primers 18 hi haurien els partits. Home, es pot dir que això és una victòria de la Superliga, perquè qui s'ha vist forçat a fer això, però cal que ho aprovi Txeferin i que ho aprovi la UEFA.
Txeferin va dir que no, crec que el Laifi també diu que no n'és partidari. Per rematar la qüestió de la Superliga, jo també baixo del barco, però que quedi clar.
Ets el penúltim, ja només queda.
Ara sí que només queda Florentino.
Jo aguanto, Costa.
El Bernat també. Haig de dir que apliquem un criteri a la competició europea que no apliquem a les competicions estatals. És a dir, el que li demanem a la Champions és que juguin amb equips de preferent. O sigui, a tu et fan jugar contra el Pafos, però en canvi al Barça a la Lliga Espanyola no el fan jugar contra el Martinenc. Hi ha divisions. Que això, entenent que hi hagi... Que hi ha
bé, però el Pafos ha arribat a partir d'unes rondes prèvies, Costa, però no ha aparegut allà perquè
Però tu creus que el Pafos és millor que el Betis?
No ho sé, però aquest equip el que, vull dir, està allà per mèrits de que ha guanyat diferents rivals, eh? Home, però és que aleshores, si el que tu vols... llavors no cal que li diguis UEFA, li pots dir Lliga... És a dir, si el que vols
ja
és jugar...
Lliga de Campions.
Però si el que vols és jugar contra els 36 millors equips, jugaràs contra 10 anglesos, 10 espanyols i 10 francesos. Home, la gràcia de que sigui la UEFA... No?
Guanyar-s'ho, per mi, seria començar, si vols, amb el criteri del famós coeficient UEFA... Quins són els primers 18-20 equips? Digue-li, aquests, vinga, doncs aquests. L'any que ve, si ho fas molt bé a la segona divisió, doncs ja pujaràs a la primera i els que ho facin de pena a la primera, que baixin. I amb el temps acabaràs fent una Superliga de manera natural.
Però per coeficient Lliga, per coeficient UEFA, et vas quedar sense el campió de la Lliga Espanyola, sense el campió de la Lliga Italiana, sense el campió de la Lliga Anglesa, un mundial de clubs, també.
No era ben bé coeficient, sinó que ja intervenia, sí, haver guanyat Champions i tal.
I l'actuació dels últims anys, estic d'acord.
En fi, no em volia desviar, era una idea.
Aquest any dels 36, 22 són de les quatre grans lligues europees, eh?
Sí, sí.
Doncs ja en són molts.
Molts.
Els voleu directament, els 36 de les principals lligues europees?
No em vull 22 de les grans lligues europees. Vull els 22 millors equips d'Europa. O els 20, o els 18, o els que digueu. A mi...
Però aquests hi són. Aquests hi són. A tu sobren la resta.
A mi no em fan nosa ni el Pafos, ni el Cairat, el Mati, ni cap d'aquests, perquè són els que... els que hi han també a qualsevol lliga d'allò, que l'equip que no guanya un partit.
Sí, però que el que vull...
I com diu la Sònia, s'ho han guanyat. O sigui, realment, no han entrat
per
d'allò.
S'ho han guanyat per un criteri...
Han eliminat un Glasgow Rangers, han eliminat...
Clar, però és que
jo estic en contra del criteri territorial, perquè són divisions diferents. És així de fàcil. I jo ja entenc perfectament l'argument de... No pot ser una lliga tancada, perquè llavors no hi ha cap meritocràcia. Fes-la oberta, però que acabin a dalt els bons.
Però de què va la millor lliga del món de bàsquet?
De tenir els millors equips del...
Pues ja clar, està.
Sí.
Què vol dir que no pot ser?
No, pues clar que és. Però que jo compro la part...
Que algú es queixa del format de la NBA, de bàsquet?
Diria que no.
Doncs ja està. I l'Eurolliga de bàsquet s'hi assembla bastant, eh?
Bastant no, totalment.
Ah, però la tradició futbolística europea és molt diferent de la tradició...
Sí, com la de bàsquet fa 25 anys. Com la de bàsquet fa 25 anys, igual.
Per mi no és comparable.
En fi, culpa meva que he obert un debat ara que no tocava, però és que avui estava pensant a Europa...
Però això, Jordi, la UEFA no ho pot defensar pel tema dels vots i les eleccions.
Evidentment.
Punt final.
Sí.
A Schäferin, des del punt de vista de l'espectacle, també li agradaria molt més el format que tens tu al cap que no el que fa ell. Si és que no hi ha discussió, però ell ha de guanyar unes eleccions. I l'única manera de guanyar-les és amb aquest format.
Però, en canvi, el que l'Aifi no n'ha de guanyar caps i està per la mateixa via.
Fixa't, i sembla que és el que mana de veritat.
Sí,
i ni fair play, ni votacions, ni...
Això és veritat.
Bueno...
En fi, David, alguna cosa més des de Madrid?
El tema del partit de Miami, que també estan pipant al Madrid, però en aquest
però
cas...
Però també ho té perdut, això, eh?
Sí, però jo crec que ja perd força l'empipament del Madrid, perquè tenen la sensació de que el partit es farà sí o sí, no perquè ho digui Javier Tebas, que ho ha dit 24 vegades a les últimes dues temporades, sinó perquè tenen la sensació de que els estaments futbolístics mundials i també els governamentals, amb la boca petita diuen que no els hi agrada, però tothom diu que en aquesta ocasió es permetrà. Amb la qual cosa, una altra derrota del Real Madrid, que diuen que adultera la competició i que la meva pedrada és que el que passa és que no disputa el partit al Real Madrid, i amb Javier Tebas a la presidència de la Lliga és impossible que la propera temporada, la següent o la següent, el Madrid jugui aquest partit fora de territori nacional.
Tebas ja no, ni, suposo que ni li ofereix, perquè sap quina és la resposta, però clar, és que si el Madrid diu no a tot, clar, difícilment t'oferiran, no?
Sí. El Madrid només té una relació cordial amb la FIFA. Es porta malament amb la UEFA, amb la Federació, amb la Lliga de Futbol Professional, amb el CTA, amb tothom, menys amb la UEFA, que té una relació cordial. Amb la resta està barallat des que s'aixeca fins que se'n va a dormir.
Per cert, saps si van enviar informe arbitral de l'última jornada a la FIFA o no?
Jo crec que el dossier, això, és un tema més de cara a los muy cafeteros, que no que li enviï Juni Calafat o José Ángel Sánchez un dossier a Schäferin, que segurament no arribarà mai a Nyon.
David, abraçada, gràcies.
Adéu.
Una pausa i passem pel reservat.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Siguem clars. Canviar-se de companyia de llum i gas és qüestió de números. Per això, si et canvies a Endesa, t'emportes 160 euros de descompte en les teves factures en punts del programa per a ti. Consulta condicions i contracta els nostres punts Endesa de Catalunya. Pots guanyar una de les 40 bicis elèctriques que sortegem.
El nou Toyota CHR Hybrid és molt més que el crossover més desitjat del moment. Combina un comportament dinàmic amb l'agilitat d'un compacte i ofereix, a més, un equilibri perfecte entre potència i eficiència. Estrena'l sense haver d'esperar amb unes condicions extraordinàries. Més informació a toyota.es.
Voilà! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva per estar en forma i amb el millor outfit.
Ara, voilà, 20% de descompte extra en una gran selecció de bambes de marques com Adidas, Puma, Skechers i moltes més.
Voilà! També a Barcelona, Sabadell i Ribes i a wallashop.com.
Voilà!
Per un petit negoci, un autònom o una pime, no és gens fàcil parar. No és fàcil parar per dinar, per anar al gimnàs, ni tampoc al cap de setmana. Malgrat això, cal fer-ho. Para i vine a Biz Barcelona, el saló on trobaràs la inspiració, les eines i les connexions que faran evolucionar el teu negoci. T'esperem el 15 i 16 d'octubre al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Aquesta tardor, el Museu Tàpies us convida a gaudir de dues noves propostes.
D'una banda, un punt de vista líric. La primera exposició monogràfica dedicada a l'obra d'André de Colombier, un artista conceptual nascut a Barcelona l'any 1952 que explora l'espai entre text, imatge i objecte i desafia els circuits convencionals qüestionant la comunicació. De l'altra,
Germaine Dulac, Je ne plus rien, que s'inaugurarà el 16 d'octubre a les 7 de la tarda. Pionera del cinema d'avantguarda, amb films, textos i material d'arxiu que analitza possibilitats de transformació que el nou mitjà ofereix.
Més informació a museutapies.org.
Soc en Genís Garcia. Si et parlen de les ulleres de l'entusiasme, me les vaig inventar jo. Sí, així d'imbècil era, perquè em vaig fotre una hòstia d'aquelles que fan història. Però aquest era un altre Genís. Ara ho veig tot amb unes altres ulleres. S'ha acabat el Genís naïf, complaent. Prepareu-vos perquè arriba un Genís 2.0. I és que fer-se gran no té per què ser un drama. Sempre i quan se t'aixequi.
Vintage, segona temporada. Dilluns, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Avui no treballes, Albert?
No, avui no. Els diumenges és dia sagrat, diguéssim. No per catolicisme ni per religió, però sí per descans i conciliació familiar, crec que és molt important.
Pels restauradors no és un dia sagrat.
Els restauradors treballem quan tothom s'ho passa bé. La veritat és que sí. Però si ens ho podem permetre, pues, descansar un dia de festiu també està molt bé.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Descansar un dia de festiu també està molt bé.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
preguntar. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Tres i les vuit, arriba l'organet, el segon òrgan més conegut de Catalunya, el del Barça reservat. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
El primer és el de l'Abadia de Montserrat.
Sí.
Ah, perquè ho ha dit un orga, pensat en una altra cosa. Un orga...
Ja està. No heu sentit res. Laia, de què va el reservat d'aquesta setmana?
Mira, va d'un tema que és bastant d'actualitat, perquè, de fet, després de les dues derrotes del Barça, s'ha posat bastant el focus en el rendiment físic de l'equip, entre altres coses, que si els jugadors estaven cansats, que se'ls veia diferent a la temporada passada, i el reservat el que hem fet és intentar saber si realment és un tema que preocupa dins el vestuari vestidor, és una cosa només que se'n parla des de fora, en concret s'hi preocupa, evidentment, a Hansi Flick, i la resposta és, i ho explica Jaime Miguel al Reservat, que sí que preocupa, que és un tema que no és que només ho veiem des de fora, sinó que dins, evidentment, en són conscients. A Flick, el primer que li preocupa, la qüestió és que els paràmetres que tenen actualment aquesta temporada físics i que recullen dels jugadors marquen per sota del que marcaria el pla que tenen de preparació física de la temporada. Ja sabeu que les temporades es marquen en microcicles, que hi ha moments que, evidentment, l'equip està més baix per l'objectiu que al maig arribin al 100% per totes les competicions. Això és sempre és així en tots els equips d'elit. Doncs bé, la cosa seria que ara els jugadors segurament estan en un rendiment més baix del que tocaria i per això no poden intensificar càrregues, per exemple, entre altres coses. Preocupa, però vaja, no és que sigui que consideren que és un problema, evidentment, ni insalvable, ni el principal problema de les derrotes, ni justifiquen les derrotes amb això, però és cert que sí que és una qüestió que pel que sigui, perquè a més tenint en compte que la pretemporada ha estat més tranquil·la que altres, que no han tingut càrrega de partits, doncs també sorprèn potser una mica, però vaja, que el tema de preparació física preocupa, i en concret hi ha algun detallet que explica el Javi Miguel d'alguna reacció que va tenir Hansi Flick, que demostra que sí, que és un tema que ara mateix ja està a sobre.
És sorprenent perquè l'any passat, la temporada passada, precisament, es va fer bandera de la preparació física, de l'estat físic de l'equip, tot i que, evidentment, al final de temporada, com tots els equips, van arribar traient amb la llengua fora, però és sorprenent que al mes d'octubre ja hi hagi preocupació en aquest apartat, tal com ens explica en el Reservat. No faré més spoilers, però també es parla de la CAT, la mascota,
sí,
del Barça.
Sí.